Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Una trentena de persones han participat en un simulacre d'incendi al centre d'atenció primària de l'Escala. Forma part de les actuacions en seguretat i prevenció que fa regularment la Fundació Salut Empordà. Treballadors i usuaris del centre han estat evacuats al carrer. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. Un tema que va acompanyat d'altres. L'actualitat local passa avui per aquests ítems. El portaveu d'En Comú, l'Escala, Albert Pons, defensa el paper dels regidors de l'oposició en la gestió municipal. La segona conferència del cicle 1 novembre per a Víctor Català analitza la relació entre Caterina Albert i Dolors Montsardà, tot una pionera de les lletres catalanes i precursora del feminisme. Esports, el juvenil del Futbol Club L'Escala, entrenat per Bochy Minic, conserva la primera posició al grup 13 de la primera catalana després de vèncer 4-0 en el derbi a l'Empordanès contra el Base Roses. Agenda d'activitats a la biblioteca, avui grup de lectura de teatre, divendres bibliocontes. El mateix divendres, tercera conferència del cicle dedicat a Víctor Català. Dissabte, la ruta Víctor Català dins el gruix del festival Som Cultura. També l'acte de Víctor a Víctor, organitzat per la Fundació Víctor Mora, i presentació del llibre Banderes dels Altres, de Josep Navarro Santa Eulàlia. Divendres i dissabte vinent es celebra el gran recapte d'aliments en diferents supermercats de la vila. Meteorològicament parlant, avui per avui estem en una jornada d'impàs, amb més bonança, però amb temperatura de fred hivernal a primera hora. L'informatiu es completa amb la columna avui signada per Junts per Catalunya, parlant de centres de dia i serveis per a majors de 65 anys, i just després de l'informatiu podrem escoltar l'espai Oficis del Llibre amb Judit Covenya Guàrdia. Ara el que pertoca és la segona hora del FAR. Avui programa especial fins a les 6 de la tarda, un programa fet des de la Facultat Nàutica de Barcelona amb una tertúlia de professors i d'alumnes. Avui, doncs, aquest FAR, magazín de mar de Catalunya que fem conjuntament 5 emissores de mar, és al carrer avui a la Facultat Nàutica de Barcelona. Això fins a les 6. A les 6 l'actualitat local, més el programa de literatura, els Oficis del Llibre. A les 7 l'actualitat d'àmbit nacional amb el Nexe Vespre que elaborem des de l'Escala amb les veus de l'Ali Giné, de Montse Manent i el control tècnic de Juanjo López. De 7 a 8. A les 8 els musicals d'Imar, Chelsea Hotel i Ruta 66. A les 11 de la nit, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i la tertúlia La Plaça. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Segona hora de programa, estem a la Facultat Nàutica, som els del FAR, celebrant aquests 250 anys d'aquesta facultat, coneixent una miqueta la història de per què es posa aquí aquesta facultat, qui la posa, amb quins motius, què motiva el promoure estudis nàutics no només aquí a Barcelona, sinó a Arenys, a Mataró, a Cartagena, i coneixent una miqueta un edifici que, bé, doncs, que és dels edificis històrics de la universitat. De fet, aquest i el que hi ha a la plaça Universitat, doncs, serien els més antics que actualment hi ha en funcionament. Ho hem conegut des del punt de vista històric, però evidentment toca mirar el futur, i per mirar el futur el que farem d'aquí uns minuts serà conèixer diferents alumnes que estan a hores d'ara cursant els seus estudis en diferents nivells i d'altres que fins i tot han fet treballs de final de carrera, del qual ja n'hem referenciat algun moment al seu estudi i que creiem que val la pena recordar-ho. Si esteu per Barcelona, recordo, veniu a veure'ns, estarem fins les 6, 50 minuts, i si no, doncs podreu descarregar-vos el programa, com sempre diem, a la web del FAR, alfarfm.cat. Ens hi posem, vinga, comencem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Navega amb el FAR.
Doncs és evident que una facultat no té sentit si a dins no hi ha gent que hi aprèn, i de fet no té sentit si a fora no hi ha gent que tingui la voluntat d'aprendre allò que a dins s'ensenya. Ara el que volem, de fet el que volem durant aquesta hora, és conèixer la motivació, els objectius, la visió que tenen diferents estudiants de nàutica de la navegació, un fet que certament és molt desconegut. L'altre dia parlàvem amb algú que treballa al port de Barcelona i em deia, no, és que la gent no sap el que passa dins del fort, dins del port. De fet, la gent no coneix massa bé el que passa a prop del mar i menys el que passa dins del mar. Us presento els convidats. Sebastià Armengol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, bona tarda. Sebastià Amengual.
Amengual, molt bé. Doncs hem començat bé. No, sí. Tranquil, ja veureu que això és
bona tarda.
Marca de programa, no passa res. En Sebastià has acabat nàutica de transport i ara estàs fent el màster.
Sí, així mateix. El mes passat d'octubre vaig acabar el grau en nàutica de transport marítim i aquest mes de novembre hem començat el màster en nàutica i gestió del transport marítim aquí a la facultat.
Perquè tothom ho entengui, transport marítim és transport només de mercaderies o transport de viatgers, també?
No, està clar que el transport marítim inclou el transport de càrrega, però també de persones. De fet, aquest estiu he estat embarcat a un vaixell de passatge, a un ràpid, de Transmediterrània, i bé, càrrega de camions, cotxes, motos, passatge, és a dir, un ferri convencional, és a dir, dins la companyia.
Això no s'acaba mai, és a dir, abans ho parlàvem amb l'Agustí, amb el degà, el transport marítim no desapareixerà mai, és el més eficient i el més efectiu i el més ràpid i el més tot, no?
Sí, és el transport marítim més eficient a nivell de... Els volums que se mouen a nivell internacional, és l'única manera de... Des de Xina, per exemple, és imprescindible la cadena de transport marítim perquè tota la indústria que hi ha a Xina es pugui repartir al món, i després també tot el tema del petroli, tot això ha de... Bueno, tot el comerç global depèn del transport marítim.
És a dir, quan algú se'n va a internet i compra l'AliExpress, el que li arriba a casa és perquè ha vingut amb vaixell.
Sí, dins un contenidor. De fet, el pla sol ser d'unes 3 setmanes o un mes, que és el que tarda un vaixell, entre 18 i 21 dies. És el temps que tarda un vaixell en arribar de Xina a Europa, i seria un poc aquesta cadena... Bueno, aquests fluxes de transport que hi ha... Aquestes línies regulars.
Ara en seguim parlant. Deixeu-me presentar a la Judit Carreras. Sí, ho he fet bé. Judit, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Que has estudiat el mateix que ell, també, transport marítim. També estàs amb el màster, no?
Exacte. Em vaig graduar el passat octubre i ara estem fent el primer curs del màster. A diferència d'ell, jo he estat en iots, en un tipus de vaixell que no és tan transport marítim, sinó de lleure, en un vaixell privat, concretament un veler de 40 metres.
Fent què?
Doncs hem estat dedicats a l'oci d'una família i portant-los pel mar Mediterrani i el mar Egeu durant 3 mesos aquest estiu.
Tu com a responsable de la navegació?
Bueno, era d'estiu, o sigui que em dedicava tant a feines d'interior com de marinera. També feia moltes guàrdies de nit.
Hi ha molta gent que fa això, no? És a dir, hi ha gent que sigui per pràctiques o que sigui per com a sortida professional es ioga o s'ofereix o el contracten per fer aquest tipus de serveis.
Exacte, tal com vaig plantejar en el meu treball final de grau, és una sortida que poca gent d'aquesta facultat arribar a provar, perquè hi ha molt desconeixement d'aquest sector, però és un sector amb moltes oportunitats laborals i que valdria la pena explorar perquè vius experiències molt diferents.
Alguna vegada tenim al programa un espai que en diem Dones de Mar i hem tingut l'oportunitat de parlar amb moltíssimes dones que es relacionen des de diferents àmbits amb el mar. Recordo una que ens explicava que fent una feina semblant a la teva hi havia hagut gent que s'havia sorprès pel fet de ser una dona, no? Que s'esperava que fos, en aquest cas, un operari i no una operària. A tu t'ha passat o no?
Doncs de fet, al meu vaixell érem 3 dones i 3 homes i els convidats que venien ja estaven acostumats perquè la tripulació anterior a aquest vaixell també era bastant diversa. El que m'he trobat en molts iots, sobretot els grans, és que hi ha menys presència de dones.
T'hi veus fent això sempre?
Ha sigut una bona experiència i m'agradaria repetir, però ara m'agradaria començar amb la Marina Mercant perquè és pel que he estudiat aquesta carrera.
I vols ser Marina Mercant?
Exacte.
Saps que és molt dur.
Bueno, això m'han dit.
Com era allò? Si t'estàs, com ens ho van dir? Una Marina Mercant ens va dir que si t'estàs més de 5 anys ja no tornes a terra o alguna cosa així. Que hi ha la brama de que si t'estàs 5 anys fent aquesta feina, que és de treballar 7 mesos i descansar-ne 4, 7 de seguits, 4 de seguits, al final entres en un bucle que difícilment et retorna a la vida civil com la coneixem. Et fa por això o no?
Bueno, sí que em fa por perquè, de fet, just tornant d'aquests 3 mesos ja no m'agradava la vida a terra, o sigui que m'imagino que després de 5 anys embarcada em costarà molt més tornar cap aquí.
Després m'ho expliques, Déu-n'hi-do. Pol Franquet, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt
bé. Com va això? Tu encara no has arribat a aquest punt.
No, jo sóc el més petit dels que estem aquí. Estic fent segon de nàutica i espero que en uns anyets sí que pugui arribar on ells han arribat.
Amb quin objectiu?
En principi, embarcar-me. Vull dir, és un objectiu bastant clar en aquesta carrera, tot i que avui en dia no hi ha tanta gent que ho faci com abans es feia, però sí, jo m'agradaria navegar una mica.
Embarcar-te amb qualsevol vaixell
bueno,
i qualsevol ruta o no?
No ho tinc clar. Vull dir, jo de moment vull embarcar-me, sé que vull navegar i més que tancar-me a portes prefereixo... O sigui, més que escollir una, prefereixo no descartar-ne cap i quan vingui el moment d'escollir, doncs ja s'obre la marxa.
Per tant, estàs obert, eh? És a dir, tu ara t'estàs formant i quan arribi el seu moment prendràs una decisió o una altra.
Sí, exacte.
Per cert, tens relació directa amb el planetari d'aquí de la facultat, que posa de manifest que segueix sent molt important la navegació pels estels, no?
Sí, no. Bueno, de fet, en Jan i jo som els becaris del planetari actualment. A la Facultat de Nàutica hi ha un planetari d'estrelles, vull dir, poder explicar una mica que tenim una assignatura de fet que és navegació astronòmica. I ja, avui en dia és un mètode més secundari que primari, però segueix impartint l'assignatura i és important conèixer com ubicar-se a través del mapa que tenim a dalt.
I on està aquest planetari?
Aquí, a la primera planta.
Però si amb la de llums que ja no es veu ni una estrella.
No, però és tot artificial.
Ah, és un planetari de mentida.
Sí.
Però és la manera d'aprendre.
I tant, és superreal.
Has provat després de fer la pràctica?
Sí. L'única diferència és que el planetari és la meitat que no... O sigui, escala 1-2.
Val.
Les mides són la meitat només.
Bueno.
Però vull dir, tot és igual.
Ara en Pol ens parlava d'en Jan Jordan. Jan, molt bona tarda, i com estem?
Bona tarda.
Tu estàs a tercer, eh? Tu estàs un pas més que no pas en Pol.
Efectivament, estic una mica entremig dels companys que hem vist ara. I també la meva idea, com la majoria d'ells, és embarcar-me en un vaixell, també. És a dir, fer la vida a mar. I això és una cosa que ja em ve molt... d'aquí a poc ja prendre decisions aquestes i en menys d'un any espero ja poder iniciar aquesta carrera ja fora de la facultat.
Per què fer la vida a mar?
Pel meu cantó és una cosa que em ve de relativament fa pocs anys, de 4 o 5 anys, que vaig poder tenir un primer contacte al mar. De fet, jo sóc de Terrassa, sóc de terra endins, i per tant al mar l'havia vist poc. Però vaig poder tenir un contacte amb el mar i a partir d'aquell moment he trobat que una carrera, diguéssim, que em pugui encara més aquest i conèixer què hi ha darrere d'aquest món seria fantàstica.
I què has descobert que hi ha darrere d'aquest món?
Bueno, primer un món totalment desconegut per la cultura que tenim aquí avui en dia al nostre país, molt diferent del nord d'Europa, sobretot. I és un món molt, molt ampli, que obre moltes oportunitats a diversa gent, per tots els gustos, i que això sí és molt, és a dir, no és per tot, no és per tothom, està clar.
Per qui és?
Bueno, això cadascú ho ha de descobrir, si és per ell o no, però està clar que és aventura, és moltes hores de dedicació i és per tot amor a l'art de navegar.
Va, us ho pregunto, ara et presento a tu, però us ho pregunto a vosaltres, per qui és el món aquest de la navegació? O sigui, què ha de tenir la persona que vulgui dedicar-s'hi?
Segons com jo ho veig, ha de ser algú que sàpiga estar sol, perquè en moltes situacions el vaixell està rodejat de persones, però en realitat, quan passeges pel vaixell per la nit i estàs enmig de tota la immensitat i que no hi ha absolutament res més que el vaixell, doncs penso que tenir com fortalesa com a persona és una característica important que hem de tenir tots els que ens volem dedicar a això.
I tenir molt poques coses, no? Perquè amb un vaixell tampoc no pots tenir... És a dir, la teva vida, al final, si estàs vivint en un vaixell que són camarots relativament petits, no pots tenir masses pertinences, el més imprescindible.
A la meva experiència, clar, tots els vaixells de tipus iot és tot superdiferent a la marina mercant, i en el meu cas teníem internet per satèl·lit, l'ordinador, el mòbil, i tot i que per la quantitat de feina no ho consultaves quasi mai, per això sí que hi havia un cert aïllament de la resta del món, sí que si era alguna cosa important et podies connectar en qualsevol moment, i això són situacions que a la marina mercant quasi bé no es donen.
Ara t'ho preguntaré tu també. La jornada laboral, deies, per la quantitat de feina, hi ha hores o no hi ha hores?
Bueno, crec que això ho compartim a tot el món marítim, no hi ha hores.
Bé, comportes moltes punts de vista que ha dit la Judit, però a més trobo que ha de ser vocacional, vull dir, ha de sorgir d'algun... Has de tenir un motiu per voler navegar i viure les experiències que te duen quan estàs dins un vaixell. A més, tot el que han comentat a nivell d'hores i si t'agrada estar tot sol o no, hi ha tantes opcions que depèn de ser que tu vulguis triar. És a dir, per exemple, en el pont en el que jo estava, com no estàvem amb guàrdies, tothom estava en el pont a l'hora. Hi havia capità, primer oficial, alumne i jefe de màquines en el pont, i era tot el dia igual, tot el dia tothom junt. És a dir, hi havia un grup de treball i no te senties sol en aquest sentit. I bé, que l'experiència en cada vaixell pot ser molt diferent i cadascú hauria de triar realment el que vol, i crec que és important fer dies, però s'ha de pensar una mica en el teu perfil professional, perquè una vegada comences una cosa estàs quasi obligat a seguir allà mateix.
O sigui, no hi ha ponts d'intercanvi, per entendre.
Bé, és com avui en dia tot el món està molt especialitzat, i que si tu tries embarcar a ferris com a alumne, segurament ja acabaràs com a oficial allà. És molt difícil saltar després una altra tipologia de vaixell, això és el que volia comentar.
Ja no només hi ha gent que vulgui navegar, també hi ha gent que es preocupa per els vaixells en si mateix i pel que costen i per com es construeixen. És el cas de la Montserrat Dols, que ja coneixeu perquè vam parlar amb ella ara fa unes setmanes, i que a la seu treball de carrera va desenvolupar o va fer un estudi sobre com construir o com fabricar peces per vaixells amb tecnologia 3D. Montserrat, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com va tot?
Molt bé, molt bé.
Sí? Tu has escollit un camí diferent al d'ells, no? Ells volen embarcar-se en vaixells que tu vols construir.
Sí, podríem dir que, en certa manera, treballem conjuntament, no? Doncs per oferir el que necessita la societat, nosaltres ho construïm, i ells duen a terme doncs aquest transport que necessitem.
Ara deia la Judit, no, tenim moltes comoditats, sí, tenim internet satèl·lit i tenim telèfon mòbil i tal... Això són coses que probablement amb qualsevol altre estudi, amb qualsevol altra feina, es donen per sobreenteses. Jo li deia, però és que els vaixells són molt petits, és a dir, els habitacles en si mateixos, en comparació amb una oficina, un despatx, una nau industrial o una casa, són petits. La fabricació de vaixells no va a millorar això, va a millorar altres coses, no?
Clar, busquem ara mateix, precisament jo el que busco és millorar l'eficiència, millorar els materials... És veritat que la vida en un vaixell, jo crec, no sóc navegant, però és molt senzilla, no? Viure amb el mínim que puguis viure. Però principalment els enginyers busquem això, eficiència, rendiment, etc. sí que busquem més comoditat, però crec que no és el principal objectiu.
I fins i tot en la navegació pròpiament dita, utilitzeu el GPS, utilitzeu les cartes nàutiques, utilitzeu tots els enginys, però segueix sent imprescindible el coneixement del cel i les estrelles.
Sí, tant i tant. Sí, és super imprescindible, vull dir. A bord sempre es porten instruments per situar-te a través de les estrelles. I de fet, a dins del pont hi ha una habitació, una cambra on s'hi treballen totes les cartes, no amb GPS, sinó amb paper. I és una part de les guàrdies.
Això es podrà canviar? Fa una estona el degà, l'Agustí, ens deia que potser la carta nàutica en paper desapareix en favor d'una tecnologia comuna arreu del món. Hi confies en això? Hi confieu?
La veritat és que aquest tema no el toquem gaire nosaltres als estudis. O sigui, no.
O sigui que quan vingui t'hauràs d'aprendre.
Sí, hauré d'aprendre.
I això què? Costa molt o no?
Doncs sí, però suposo que és com tot, dedicar-li hores, dedicació i...
I posar-hi, no?
Exacte.
Les evolucions, el que pugui ella implementar, la revolució tecnològica que hi pugui haver, tot això us ho anireu trobant. De fet, ja us hi heu trobat, que les coses han canviat. Com s'incorpora? Com s'aprèn? A batzacades, com tota la vida? O amb la pràctica? Com aneu aprenent fent aquest aprenentatge constant?
Tornant a la meva experiència, doncs, diguéssim que utilitzar els sistemes electrònics d'ajut a la navegació està sent un avenç per tothom i també doncs, és una cosa més aprendre, perquè la tradicional sempre l'has de tenir allà per quan s'espaien els aparells puguis recórrer a la manera més tradicional.
Com s'incorpora tot això i com ho segueixes, en el teu cas?
Està clar que el fet de que aquesta tecnologia avanci molt ràpidament i així, per molt que estiguis en constant actualització, sempre et quedaràs curt en moltes coses. I el seu món tan ampli també, està clar que aquesta progressió no és igual a tots els punts d'aquesta professió. I la manera d'incorporar-se, bàsicament, és a marxes forçades. Està clar que et veus obligat a fer-ho, perquè, com hem dit, hi ha una sobrecàrrega molt important al tema d'horaris i això, per tant, faràs el mínim que et calgui per tirar endavant en aquest sentit.
Sovint els periodistes parlem de la navegació i sempre referenciem algunes notícies que tenen a veure amb navegants, amb tripulacions. Hem anat a veure tripulacions abandonades per navilieres que han tancat a mig funcionar i que han quedat en alguns casos mesos i mesos aquí al port de Barcelona o en ports del món. En algun lloc s'ha dit que la relació que hi ha entre els treballadors i les navilieres en alguns punts s'apropa a l'esclavatge. Què en penseu? Aquí aixeques a la sella.
Bé, aquest és un tema delicat, vull dir, també hi ha una normativa de 2006, que és la Convenció de Treball, Maritime Labor Convention, que vol regular sobretot les hores de descans perquè se respectin, però bé, és evident que els barcos han de complir unes rutes i a vegades... les necessitats d'aquelles rutes són aquelles hores i se supleix d'una manera o d'una altra.
Hem de parlar dels vaixells pròpiament dits i tinc algunes qüestions que ens me les guardo per després de dos quarts. Incorporarem un convidat que tinc moltes ganes de parlar amb ell també. Els vaixells seran més eficients perquè consumiran menys, perquè podran portar més càrrega, perquè canviaran el combustible? Per què seran més eficients els vaixells? Per on anirà?
Jo crec que per tot. Sí, en tots els àmbits s'ha d'anar millorant, s'ha de millorar el motor, que pesi menys i sigui més eficient, s'ha de millorar el casc, les formes i els materials principalment. Jo crec que això que vaig fer en l'estudi del TFG, de la implementació de la fabricació additiva en vaixells d'embarcació d'esbarjo, jo crec que fa que pesi menys l'embarcació i així pots augmentar la càrrega. En el cas que jo vaig fer era un vaixell de pesca d'arrossegament, doncs augmentes la capacitat de càrrega del peix, del que estiguis transportant.
És a dir, que amb el mateix vaixell pots pescar més, per entendre.
Pots
portar més peix, pesques el mateix, però
exacte,
pots estar-te més dies pescant. Per aquí va la millora de l'eficiència?
Sí, hi ha molts àmbits. És un món que toca tants aspectes que jo crec que cada persona s'ha d'aprendre a focalitzar en el que és el que li interessa i anar tirant per allà. Jo he tirat per aquí i m'està agradant molt.
I quina evolució ha tingut? Sé que vas estar amb els de Drassanes Nicolau. Ara què?
ara mantinc encara el contacte amb ells i m'agradaria poder, ara estic cursant el màster d'Enginyeria Naval i Oceànica i m'agradaria doncs el TFM, el treball final de màster, poder fer una continuïtat amb ells i fer algun motlle d'un cas d'una embarcació amb impressora 3D, ja que se'n volen comprar una, doncs aprofitar-ho i...
Aquí tenim una feta amb fibres vegetals, tenim un exemple allà d'una petita embarcació feta amb fibres, a Miquel Nicolau ens explicava que ells estan investigant per aquí, per tant, les fibres sintètiques podrien tenir els dies comptats en la fabricació de vaixells de fibra.
Sí, sí, sí. No sé dir-te molt d'aquest àmbit perquè no l'he tocat gaire, però sí, sí.
Doncs escolta, ens aturem un moment, en qüestió d'un minut farem una aturada de 3 minuts i després seguirem. Vull parlar de pesca, tenim una persona que està enrolada en un vaixell de tonyina i aquests dies s'està parlant de la tonyina, s'està parlant de moltes coses. Tots teniu clar que volíeu ser navegants o algú ha caigut aquí per casualitat? Va.
Bueno, jo de fet vaig escollir aquesta carrera quan estava acabant primer de batxillerat. Vull dir que no...
Tu ho tenies clar, tu?
Jo bastant abans, ja ho tenia bastant clar.
Tu?
Jo ho vaig decidir també a primer de batxillerat perquè el meu germà va entrar a aquesta facultat a estudiar enginyeria naval. Vaig veure que existia el grau i em vaig començar a interessar molt pel món del mar.
I tu?
El món de la nàutica el duc des de nin, el que passa que vaig estudiar 10 anys de conservatori també i vaig tenir una situació, bueno, no ho tenia molt clar, vaig fer un any d'enginyeria industrial a Palma de Mallorca, que sóc d'allà, i vaig decidir venir cap aquí a Barcelona i estudiar nàutica.
Doncs, escolta'm, gairebé tots, tu tenies clar també?
No, jo de fet primer vaig estudiar magisteri. Sí, he fet magisteri i després enginyeria naval.
Doncs ara m'ho seguiu explicant, vinga, 3 minuts i seguim.
Ràdio Arenys és informació. Nessermar, empresa familiar aranyenca amb 20 anys d'experiència.
Com fer? Vull que entris dintret al meu món. Podem contemplar el cel. O podem tocar la neu. Podem dir que sí i entendre que no ens posseïm.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. darrera mitja hora del programa, des de la Facultat de Nàutica, envoltat de gent que pràcticament des del bressol tenia clar que volia dedicar-se a això de la navegació i que estan aquí aprenent el que ha de ser el futur de... el futur, bueno, el seu futur i el futur nostre d'alguna manera, perquè al cap i a la fi seran els que ens transportaran segur moltíssimes coses amunt i avall. Us deia que incorporaríem convidats aquí a la taula. Saludo al Josep Ribes. Josep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, de vacances, aprofitant el descans.
Perquè en Josep ha fet un camí una mica diferent al que estem explicant fins ara. És a dir, sí que és transport, però en aquest cas no és ben bé transport de mercaderia, sinó que tu estàs amb un vaixell tonyinaire.
Exacte, em dedico a la pesca de tonyina a les aigües de l'oceà Índic, en Port Basé a Seychelles, i bé, fem campanyes una mica més llargues del que es comenten aquí. Estem 4 mesos a la mar i després fem 4 mesos a casa, i així és la meva rutina anual.
Per tant, diríem que tu ets pescador? No.
Sí, sí, si ho vols entendre així, sí. Jo vaig amb un vaixell de pesca, sóc oficial en un vaixell de pesca, i bueno, i així van passant els dies.
El que passa que no és un vaixell de pesca com aquest que puguem tenir al port de l'Ametlla o al port de Vilanova o al port d'Areny, sinó és un vaixell de pesca molt diferent.
Sí, són vaixells de pesca d'altura, amb unes dimensions bastant més grans de les que estem acostumats a veure aquí en els ports del litoral català. Són vaixells que el més petit fa 89 o 90 metres, els més petits, i d'aquí en endavant.
El teu?
Sí, el meu fa 92 metres. És d'una companyia basca i bé, la veritat és que estic molt content. Tenen unes qualitats de vida molt bones. Nosaltres som de... agafant el que deia la Judit, la marina mercant no sol tenir totes aquestes comoditats que dèiem d'internet, per satèl·lit i això. Nosaltres tenim aquest avantatge. Nosaltres tenim internet satèl·lit 24 hores i llavors doncs, bueno, t'ajuda en períodes tan llargs d'estar fora de casa a estar una mica més amb els teus.
Quanta gent sou al vaixell?
44.
44 persones.
Som 41 tripulants i 3 persones de seguretat per les aigües amb les que naveguem. Som els únics barcos civils que portem seguretat privada armada.
Que aquest és un tema del que no se'n parla, però això dels pirates i tal existeix.
Sí, és una cosa que sol passar bastant més habitual. Ara jo vinc d'estar allí, vaig a desembarcar al principis d'octubre i vam passar 15 dies amb forces atacs, un atac al Galerna 3, un vaixell també de la flota espanyola en aigües d'allí, un segrest d'un iot que anava cap a les Filipines o anava a alguna d'aquestes illes, el van segrestar. Ja no vam tenir més notícies d'ells i diàriament o dia sí dia no rebem mails de l'operació Atalanta en posicions on hi ha hagut atacs o s'han vist esquifes o hi ha presència, bastanta presència pirata una altra vegada.
I quan et venen a... què fas? Bueno, trets des de la borda?
Intentem evitar que s'aproximin gaire i llavors sempre tenim els radars endavant funcionant, sempre algú operant el radar i qualsevol actitud sospitosa la nostra és fugir. Posar-nos pro a la mar i pro al vent i fugir. Ah. Començar a córrer. Sí que és veritat que aquests barcos són molt vulnerables quan tenen la xarxa a l'aigua, que són xarxes molt llargues, fan 2.000 metres de longitud per 300 d'alçada, i és una operativa que està el barco totalment aparat, les màquines apagades, i aquí ets on ets realment vulnerable. És una operativa que per molt que vulguis córrer, dues hores i quart no te les treu ningú, per recuperar tota la xarxa, i ahir realment vulnerable.
Com pesqueu? Això és el que et anava a preguntar. És a
dir, amb una xarxa d'encerclament.
Feu un cercle i el que queda dintre...
Exacte, tanquem el cop per baix i llavors amb un xalabart anem embarcant-ho tot.
Quanta estona es podeu portar al barco?
Barco ple són 1.275 tonelades.
De tonyina?
Sí.
Això és una passada. De la tonyina vermella per tota aquesta etapa de la Mediterrània eren 6 tones, no 6.000 quilos o alguna cosa així, no? Més o menys. És a dir, que vosaltres porteu en un viatge pràcticament la meitat del que es pesca aquí en un any.
Pensa que l'oceà Índic fa el total de l'any 1.300.000 tonelades, 1.400.000 tonelades. Queda en segona posició respecte a l'oceà Pacífic, que està per als 3 milions i mig de tonelades de tonyina. I bueno, són diversos barcos, són 44 barcos a la flota, i llavors doncs, són barcos que necessiten fer molts bons números per ser rentables.
La vostra tonyina, i ho dic perquè la gent que ens escolta ho tingui clar, és la tonyina que ens acabem menjant tots.
Sí, em conserva. El 90% o 85% del que es pesca acaba en conserveres. Per fer les llaunes típiques de tonyina que coneixem en el súper, doncs acabem això.
Vamos, que quan que Greenpeace està encantat amb vosaltres, vamos, no?
No? Bueno, intentem, nosaltres tenim diverses certificacions a nivell, la MSC a nivell de... No agafem peix d'una talla que no toca, no fem aparells emmallants, el peix a nosaltres no se'ns emmalla mai, no se'ns queda enganxat amb els objectes que fem i això. Mai pesquem al banc lliure.
Val.
Deixem que el banc lliure normalment és peix que està en època reproductiva, això mai l'agafem, mai. I llavors totes aquestes coses ens donen un tret distintiu respecte a... Acabem cupos i es paren barcos, hi ha barcos de la companyia que van parar el 20 de setembre amb el cupo fet i fins a l'1 de gener del 2020 no tornen a sortir a la mar.
I quina feina és la teva allà?
Bueno, jo sóc el primer oficial de bordo i m'encarrego de tota la gestió de, o part de la gestió de la gent juntament amb el capità. Faig la guàrdia de 12 a 5 del matí.
Vaja.
Porto part de la descàrrega. De com obrirem les cubes, com descarregarem, juntament amb l'inspector de descargues que el que ens demani. M'encarrego de tots els inventaris de material de seguretat, de botiquins i d'això, i faig una mica de tot a bordo. Intento...
El que toca.
El que toca, exacte. La feina ha de sortir, sigui com sigui.
L'altre dia parlàvem, ahir parlàvem precisament, hi ha una reunió ara important, no? De
sí, em sembla que hi ha l'OPAGAC.
Exacte, sí, sí. Ahir parlàvem, com es diu, amb en Javier...
Julio Morón,
això, amb en Julio Morón, que demanava que les normes que esteu aplicant vosaltres, i que algunes d'ares me les explicaves, se les facin seves els altres 51 països que estan signats
que
aquí.
Relació, exacte.
O sigui, que esteu pendents del que es decideixi.
Bueno, nosaltres sempre hem estat els primers, perquè al final és una cosa que és tirar-te pedres en el teu propi terrat, i sempre hem sigut bastant conservadors amb això, intentar complir al màxim les normatives, i a vegades hi ha normatives que quan les llegeixes en primera instància dius, i ara què? I com ho apliques? Bueno, busquem la manera de donar-li la volta, de buscar la manera... canviar les teles, canviar les xarxes de, amb què fem tot perquè sigui per complir la normativa.
Per tant, tenim gent que està de segon, gent que està tercer, gent que ja ha acabat, gent que ja ha fet el treball de final de carrera, i hi ha gent que fins i tot està treballant. Canvia molt tot? És a dir, ara que us tinc a tots aquí, canvia molt del segon al tercer, del tercer al quart, i quan has acabat i t'incorpores? És d'aquelles carreres que està molt bé tenir els coneixements, però que al final la vida t'acaba ensenyant més?
El barco curteix molt. Al final les jornades són molt llargues. Jo el dia que faig 14 o 15 hores, aquell dia és un dia light. Jo de 19 o 20 hores... Però bueno, t'acostumes i ho portes bé. I això al final el cos s'acostuma a tot. Però el nivell d'exigència que té el barco, el nivell de... és molt alt. I unes bases molt bones, però fins que no arribes a la vida real del barco, dos barcos no són mai iguals, tenen maneres de treballar diferents, i fer-se'n això és el que realment fa especial aquesta feina.
Us hi heu trobat vosaltres?
Sí, bé, com a estudiant de darrer any d'esgrau i primer desmàster, crec que l'any que acabes esgrau, amb l'oportunitat de fer les teves primeres pràctiques, ja sigui una empresa a terra, com hem pogut veure un estiller durant 4 mesos a Mallorca, o el primer embarque, crec que és el moment on saps realment què és el que has estudiat, on aprens realment, i sobretot la part humana que hi ha dins el vaixell, les relacions que se fan entre, bé, respecte amb els capitals, treball juntament amb els oficials i la relació entre el departament de pont i de màquines. Això és el que realment t'ensenya el que serà la teva feina en un futur.
Judit?
En el meu cas, he vist que tant en una feina, en una consignatària al port, com embarcada, quan arribes a un lloc nou, són els companys qui t'ensenyen com es fa la feina i t'ensenyen que, per exemple, un aparell electrònic concret d'ajut a la navegació és diferent del simulador de la facultat i l'has d'aprendre a utilitzar. Sí que passades unes setmanes veus que gràcies a la formació que has rebut sí que són un suport important, però quan arribes trobo que l'important és el suport entre companys.
Ara us pregunto a vosaltres, però quan parlàveu dels companys, els companys són gent que ve segurament d'altres països, amb d'altres cultures, amb d'altra formació, amb d'altra... Bé, amb una manera diferent, amb un aprenentatge diferent al vostre. Com es lliga tot això? És a dir, com cases, no? El que puguis saber tu, que has vingut d'aquí, i el que pugui venir una persona doncs, que pugui venir d'un altre país, vés a saber quin.
En el meu cas és una mica especial perquè el que en diem col·loquialment els mandos a bordo som tots espanyols, però sí que és veritat que a bord hi ha diferents nacionalitats. Nosaltres treballem amb gent de Costa de Marfil, amb gent de Senegal, amb gent de Ghana, amb gent de Madagascar, amb gent de Kènia. I al final, moltes vegades és el quòrum i el feeling que hi ha a bordo que fa que les coses vagin endavant. El problema dialectal sempre existeix, però no acaba sent mai una barrera insalvable. Ets dedicar una mica més de temps a explicar les coses i acaba sortint la feina.
Mm-hmm. Al vaixell on jo he estat hi havia nacionalitat espanyola, holandesa, italiana i de Romania, però en realitat quasi tots havien viscut aquí molts anys i vam fer una autèntica família en aquests mesos junts.
Sí, bé, així com parlàvem abans, el gran ventall d'oportunitats que té la carrera de nàutica i les oportunitats que hi ha dins el mercat, el vaixell també te defineix la gent que trobaràs. En el meu cas, tota la tripulació era espanyola. Uh-huh. I també vam fer com una família, bones relacions, sempre algú que tindràs teus més i menys, i en el meu cas l'idioma no va ser un problema, però en altres vaixells on pugui ser on hi ha moltes nacionalitats, com ha comentat el meu amic Josep, podria ser una font de problemes, però en el final les relacions són el que marquen el teu dia a dia i que fan que tinguis una experiència satisfactòria d'un embarc o no.
Tu anaves amb un fast, amb un fast ferry. Per
sí,
tant,
amb un fast ferry.
Això és per entendre'ns transport de persones, però persones que van en poc temps d'una banda a l'altra i que probablement doncs, algunes d'elles tenen molta pràctica i d'altres no han trepitjat mai un vaixell. Per tant, segur que t'ha tocat viure totes les situacions possibles. És a dir, un dia de mala mar, la gent per terra tirada traient la primera pela, gent que es pensa que allò és com un avió i que se'ls ha de donar cafè i no sé què, gent que... No?
Sí, al final l'ha de triar, i si tries la part de passatge, si tu transportes petroli se pot portar malament, però no tindrà res en contra teu. En un principi, vull dir, les reaccions humanes a bord d'un vaixell del passatge són coses que tu no pots controlar al final. I bé, hi ha anècdotes, però tampoc no contarem segons quines coses aquí a ràdio.
Ah, no? Vale. Doncs, Montserrat, una pregunta. Ja sé que no és el teu camp, però jo te la faig i si no, ja després te'n faig una altra. Per què no es fa un barco que no meregi?
Home, sí que es posen els vaixells apèndices perquè l'estabilitat sigui més bona i els passatgers... Però clar, sempre hi ha un moviment mínim perquè estàs navegant en un, en un mar i tot i tots els graus de llibertat del vaixell no els pots controlar tots en la marea. Si ho intentes, ho procures, però no es pot controlar tot.
És a dir, que ningú es pensi que per molt que avanci la tecnologia allò no es mourà mai, sempre es mourà.
Clar, et transportes d'un lloc a un altre és com un cotxe, et mous com qualsevol, sí. No, és un transport i els transports des d'A a B hi ha un moviment per anar, llavors et mouràs i a més tens el balanceig i molts moviments.
Tots hem vist la pel·lícula Titanic, eh? I tots hem vist la cosa que hi ha del Titanic, eh? I no ho dic perquè s'ensorri, me'n vaig per una altra banda. Entre un vaixell com el Titanic i un creuer com els que ara atraquen al port de Barcelona, en estabilitat, en comoditat, més enllà de la tecnologia, dels avanços, el que seria estrictament el cas, hi ha molta evolució?
Jo crec que sí, que hi ha hagut evolució. És veritat que el mercat i el sector marítim va molt més lent que el sector de l'automòbil o de qualsevol altre medi de transport, però jo crec que sí que hi ha hagut evolució. En el sentit que ara s'estudia més les forces que fa l'onatge, hi ha boies que t'estudien les onades i tot, i aleshores pots saber com ha de ser el teu casc per aquella situació de mar.
Un dia parlava amb un mestre d'aixa que encara treballa, a l'Agustí Jordán, i em deia... a l'Agustí Jordán, exacte. I em deia... cada barco està hecho para un mar, o cada barco està pensat per un tipus de navegació, o cada vaixell té una funció. i un vaixell fet per la Mediterrània catalana per pescar, no te'l pots endur a Tenerife a fer la mateixa funció. Estàs d'acord?
Sí, estic d'acord. És veritat que després es fan refits i un vaixell te l'emportes a un altre lloc i li dones una altra funcionalitat, però jo crec que un vaixell és per una trajectòria, per un mar i per una funcionalitat concreta.
Ella es dedica a investigar per fer-los més lleugers i més econòmics. Cal que siguin més lleugers i més econòmics?
Això és una pregunta...
No vull ensorrar-li el futur, tampoc no.
Bueno, al final, ser més lleuger es tradueix en reduir consums, que al final el consum és, dintre de la contraexplotació d'un vaixell, l'ítem més important. A vegades, no ho sé, jo per exemple navego un barco que està molt ben fet, es va fer fa 26 anys, està molt ben fet, i es nota la diferència amb els barcos més moderns que busquen... La clara de quadernes és molt més estreta i constructivament, i l'aguante que té el barco no el tenen els vaixells moderns.
Toma, has vist?
Però sí, sí. Això és una cosa que a l'armador li és igual. Al final la comoditat que tingui la tripulació a bord no és un ítem principal per l'armador. Al final el cost del barco, quan menor sigui, és el que premi. Llavors els vaixells van en aquesta tendència.
Com quan compres un cotxe, si et dona el mateix més barat, et compres el més barat i no vas al més car. Bueno, això té futur, tu els faràs més econòmics.
Sí, jo crec que igual que el típic Nokia que tothom ha vist, aquell que tenia el joc de l'Snake, sí. Aquests mòbils no es trencaven. Llavors, haurien de seguir tenint aquells mòbils, home, és veritat, duraven més, però ara tenim uns mòbils que tenen moltes més funcionalitats i moltes més comoditats. Doncs el mateix amb els vaixells, no? Sí, no és exactament el mateix símil, però vull dir, de la mateixa manera que altres vaixells potser eren més bons en altres aspectes, els actuals, jo crec que ofereixen coses més bones que no tenien abans, com per exemple més seguretat per a les persones que estan navegant en ells.
Correcte, és més seguretat passiva, no? És a dir, més seguretat dins del que és estrictament el propi vaixell. I a vosaltres us queden ganes de seguir navegant, i malgrat tot això que hem explicat, és a dir, ell que treballa 20 hores seguides i ella que, doncs, que cada barco serveix per cada cosa i vés a saber on acabarà aquell barco i aquesta... Encara us queden ganes o no?
Bueno, com hem comentat, és molt, molt especial per persones molt concretes i és molt possible, bueno, de fet el món en si no el coneixes fins al primer dia d'embarcament com a alumne, i molta gent pensava que es dedicaria això tota la vida i el primer dia ha dit prou. I això depèn molt també de la família, sobretot, que un pot tenir o no. I...
No gaire. És a dir, tal com pel que he pogut veure i ara hi he pogut, no gaire família es pot tenir, a no ser que la trobis dins del propi vaixell.
Però jo vull recalcar que és una carrera, és una experiència molt bona a la vida. Primer, la carrera és una carrera molt àmplia, en molts sentits, molt, inclús que si un no arriba a navegar, ha fet aquesta carrera, jo crec que és per la transversalitat que dona en tots els sentits, fent des de medicina, dret, astronomia, és a dir, toquem un aspecte molt ampli de la realitat, i a més, si un pot embarcar-se i li agrada i pot fer-ho durant uns anys, jo crec que això, com a experiència a la vida, és immillorable.
Bueno, bé, doncs jo... tinc ganes de navegar, sí, vull dir, de fet abans que acabi la carrera m'agradaria ja començar en el món marítim a treballar ja, com del que sigui, però sí, això. I també dic que abans no es feia, vull dir, abans es navegava molt, molt més que no pas el que es navega ara, vull dir, avui en dia el món marítim cada vegada més gran, hi ha molta més feina a terra que no pas a mar, i sí que és veritat que hi ha molta gent que diu, bueno, navego uns anys i torno. Vull dir, abans no era tan així. Poder ha canviat bastant aquest aspecte.
Com buscareu la pràctica? És a dir, aquesta oportunitat que han tingut ells, no? Ell amb un vaixell d'esbarjo o ell amb un fast ferry, com es busca i com es troba? Perquè al final sembla que acaba sent molt important. És a dir, aquesta pràctica... vaig a fer una pràctica. No. Pot ser la pràctica que acabi definint quin és el teu camí.
Està clar que juga un pèl l'atzar i la sort, però la insistència, sobretot, en enviar currículums, en parlar amb gent, sobretot tenir contactes, també ajuda molt, està clar. Per la meva part, hi vaig per un cantó un pèl bastant desconegut per la gent d'aquí, que són la marina tradicional i els vaixells d'escola, i que és que hi ha un món poc ampli, que hi ha poca gent, i per tant la manera de trobar feina o de poder-se embarcar també és més senzilla, depèn de quina hora el miris. Però...
Perdona, quan has dit marina tradicional vaixell d'escola, a mi m'ha vingut al cap el Juan Sebastián Elcano. És això?
Bueno,
no és aquest, perquè aquest és de l'Armada Espanyola.
Exacte, aquest
però...
és un vaixell militar, però avui en dia hi ha un mercat similar, però amb el tema civil, amb el tema de, si més no, per turistes, un turisme molt més d'aventura, diguéssim, i d'aprenentatge. De fet, hi ha uns festivals marítims que es diuen les Tollship Races, de fet, i que això, són grans vaixells d'escola, que abans eren mercants, abans eren de marines militars, que es dediquen a l'ensenyança de tota la ciutadania en general, sigui marinera o no, de les tècniques de navegació tradicional, perquè està clar que comporta unes experiències molt transversals, no el tema de navegació, sinó el tema de treballar en equip, bueno, etc. I en el meu cas, jo vaig poder conèixer aquest món fa uns anys i vull tirar clarament per aquí. Està clar que si no ho aconsegueixo no m'importaria treballar en un portacontenidors, en un petroler, però aquest és el meu somni i tiro per aquest cantó.
I tu?
Bueno, bé, doncs, el tema pràctiques és poder com una mica així tema final per acabar la carrera i escollir la pràctica tampoc es pot escollir molt, saps? Vull dir, tema pràctiques és, has de fer un any de pràctiques i vulguis o no has de passar pel tubo i escollir el que et donin, saps? Vull dir, a partir d'aquí ja començar a pedalar, però vull dir, no
hi ha més.
No.
És a dir, que t'agafaràs el que hi hagi i ja està.
Sí, tant. Vull dir, no diré que no a un embarc.
A tu et va tocar fer pràctiques amb un vaixell de pesca?
No, jo vaig començar amb un remolcador de maniobra, vaig acabar amb una draga navegant per Àfrica, d'allí vaig passar aquí el vaixell de pesca. Bueno, he sigut una persona bastant activa amb això i quan he trobat una oportunitat per canviar i provar una altra cosa és el primer que he fet, saltar.
Quants països has vist, doncs?
Àfrica uns quants i després el remolcador vaig estar aquí a Almeria.
Però una draga de dragar?
Sí, de dragar. Vam estar fent força obra a Guinea Equatorial.
Ja. Com Greenpeace et conegui i et fot castanya, eh? Perquè, clar, les dragues, la pesca... Et posarà la teva foto allà...
Els països necessiten infraestructura,
sí,
també.
Sí, sí, no. Sí, sí, però clar, com que ens envien a nosaltres aquí, seria la que no vea, saps? Ja. És el que hi ha, no?
Jo crec que sí, però bueno, s'ha de fer tot amb cert... No és anar a lleugera, hi ha certa planificació...
I tu, i feina és feina, deixa d'estar, vull dir, conya.
Però hi ha una planificació, tu no pots arribar aquí a Barcelona i em poso a dragar perquè em fa falta sorra per un altre lloc, s'ha de fer un projecte, s'ha d'acceptar per l'administració, un cop tens les posicions, s'has de dragar sempre allí dintre, i ja es busquen zones on no hi hagi gaire fauna, no hi hagi gaire flora, zones bastant desertes, i un cop tens això, llavors és quan es pot començar a fer la... l'obra.
Quan sentiu a la gent de terra que parla del mar, lo poc que es parla del mar, us poseu les mans al cap o què? És a dir, el desconeixement que hi ha del que passa allà dins és molt profund?
Força, perquè al final una cosa és quan estàs allí a la platja banyant-te amb els genolls a dintre l'aigua i el que passa després a 700 o 800 milles mar endintre, quan estàs allí sol, al final estàs tu per tot. Els de màquina són els mecànics, els oficials de pont són els que portem al barco puesto, que és el metge de bordo. A vegades, malauradament, passen desgràcies i no arribes a això. Llavors, pues, estàs tu sol i al final et formes per ser capaç de batallar en certes disputes que no tens a ningú.
Què en penseu? Judit, va.
Bueno, jo m'he trobat amb dos temporals aquest estiu i sí que... A casa dius, bueno, no passa res, el barco quasi no es mou, però no és així.
Quantes hores?
Doncs un va ser al costat de l'estret de Messina i era com que ens perseguia la tormenta i va ser a la guàrdia de 3 a 6 de la nit amb molts llampecs i la darrera va ser arribant a Mykonos, a la illa grega, i va ser el moment que enmig d'una tormenta vaig agafar el mòbil i li vaig dir al meu pare, he nascut per això.
Sí?
M'estava venint moltíssim vent a la cara, m'estava mullant tota sencera a la proa fent una maniobra i va ser un moment superespecial.
Però et deus sentir molt petit, no?, en aquell moment, o no?
Bueno, entenc que confiava moltíssim en el vaixell i no em sentia tampoc com en perill ni res i, no sé, va ser com una situació quotidiana dins de tota l'experiència.
Bé, com tot, la mar és massa ampli i cadascú pot tenir el seu punt de vista, però cadascú ho veurà d'una manera o d'una altra. I al final, la teva experiència és el que te dona el teu punt de vista, considero.
Queden dos minuts per acabar el programa, som al recte final, per tant, us vaig acomiadant a poc a poc. Montse, el futur passa per la construcció de vaixells amb tècniques diferents, per tant.
Sí, sí. I esperem que sigui, o sigui, que tothom vulgui seguir la iniciativa d'anar millorant i sent cada vegada millor el mateix.
Tornarà la vela? La vela, com li diuen? La vela fixa? La vela fixa,
se'n diu, que sí? Sí, pot ser. Depèn, o sigui, jo crec que això depèn de la implementació de cada astillero, com vulguin anar tirant.
És el més ecològic, no? Que sempre que es pugui, pugui tirar de vent.
Sí, sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acomiadat, que vagi molt bé. Acompanyat, que vagi molt bé. Sebastià, i què?
Bé, moltes gràcies per la entrevista aquí en el hall de la facultat.
Suposo que moltíssimes ganes de que tot això vagi tenint un futur i puguis veure-hi al final, no?
Sí, ara estic en una situació un poc de dubte, vull planejar un poc el meu futur, però segur que sortirà alguna cosa bona.
Doncs que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Merci.
Judit, moltíssimes gràcies també, que trobis el teu camí, no?, una mica.
Bueno, això espero. També espero recolzar els alumnes en el temps que segueixi com a delegada i que m'esperi un bon futur professional.
Moltíssimes gràcies, Pol Franquet, també, per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
De res, a vosaltres.
I en Jan Jordan, també, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Ribés, mai tornaré a menjar una tonyina igual com fins ara, eh?
Bueno, segur que sí. Una tonyina és una tonyina.
Ja et dic jo que no, que m'han canviat uns quants conceptes. També moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Agustí Martí, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut a casa teva. Molta sort, moltíssimes felicitats per aquests 250 anys d'història i que molts més mariners surtin d'aquestes parets. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per estar aquí.
I fins la propera. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà a les 4 a la vostra ràdio local.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis compta amb mi. Compta amb mi quan succidin els dies. Si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo, en una ciutat, desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo, que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida, els mals passos hi haurà uns braços.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Una trentena de persones han participat en un simulacre d'incendi al centre d'atenció primària de l'Escala. Forma part de les actuacions en seguretat i prevenció de la Fundació Salut Empordà. Treballadors i usuaris del centre han estat evacuats al carrer. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu d'avui dimarts 19 del mes de novembre. Sigueu-me molt benvinguts, us parla Abel Font. El portaveu d'En Comú, l'Escala, Albert Pons, defensa el paper dels regidors de l'oposició en la gestió municipal. La segona conferència del cicle 1 novembre per a Víctor Català analitza la relació entre Caterina Albert i Dolors.